Abans de començar, voldria agrair la possibilitat d'estar aquí en representació del cos i sobretot per donar a conèixer la nostra unitat. És un marc realment interessant per nosaltres. Això sí, m'haureu de disculpar, el refredat, doncs igual en algun moment m'ha de fer alguna pausa. Bé, doncs... La presentació tenia per objecte exposar la funció que fa la nostra unitat, la Unitat Central de Patrimoni Històric, en el marc del patrimoni històric, la seva protecció, la persecució dels delictes que hi puguin haver al seu voltant. Presentarem la unitat, parlarem una mica del marc legal, però passaré per sobre, perquè em sembla que el que interessarà serà potser il·lustrar amb algun exemple d'alguna investigació la feina i els casos amb els que anem trobant. Amb el naixement, o millor dit, la refundació del cos de Mossos d'Esquadra a partir de mitjans dels 80, una de les principals assumpcions de competències que es va fer era la de patrimoni històric, precisament. Hi va existir una brigada de patrimoni històric amb dedicació exclusiva a tot el territori fins l'any 95. A partir de l'any 95 hi ha un nou codi penal més modern, el cos s'adapta, es fa una reestructuració, i novament en el 2008 el patrimoni històric recau dins d'un grup que està dins d'una unitat central que seria la de robatoris amb força. Des del 2014... aquesta seria l'estructura actual. Des del 2014, dins de la Divisió d'Investigació Criminal i concretament dins de l'Àrea Central d'Investigació de Patrimoni, existeix la Unitat Central de Patrimoni Històric. La nostra tasca és aparentment molt concreta, però dins d'aquest camp hi ha moltes... possibilitats, ens dediquem a diferents tipus de delictes que afecten el patrimoni històric, artístic i cultural. El que deia les funcions inicials del cos. Perquè es facin una idea, fins fa uns anys el cos doncs, dedicava tres persones única i exclusivament a aquestes tasques. Actualment ja som sis. No és que efectivament són poques persones, però per sort podem fer ús d'altres unitats específiques i concretes en moments puntuals quan necessitem. La unitat està formada per dos comandaments i quatre Mossos, i d'entre els Mossos hi ha un perfil també que és tècnic, per exemple comptem amb una historiadora de l'art, un llicenciat de Belles Arts i una restauradora. Això ens dona un plus més, un valor afegit, perquè el que pretenem és precisament fer una tasca doncs, de més qualitat. Això es compagina amb l'experiència d'investigació d'aquestes tres persones i les altres tres que potser tenen una més dilatada experiència en investigació. El nostre objectiu no és només investigar el delicte i la repressió, sempre que es pot és la prevenció, i quan malgrat tot esdevé el delicte, la prioritat sempre serà la restitució, intentar trobar la peça que s'han endut i recuperar-la. Això no vol dir que després no perseguim els autors dels delictes. Llavors, investiguem delictes greus relacionats amb patrimoni artístic, històric, monumental, que podríem concretar potser millor com a cultural. També la nostra competència és a Catalunya i tenim interlocució amb la resta de cossos policials que també hi operen aquí, i amb la que hi ha una coordinació, un feedback. També fem aquesta tasca d'interlocució entre les nostres unitats sobre el territori i determinades institucions en moments puntuals quan s'han de fer. Interlocutem també amb els gremis d'antiquaris, galeristes i professionals relacionats amb el món, perquè de fet ells són ells els que estan en el mercat, sobre el terreny, els que tenen la informació que ens pot servir i amb els que al final també hem de recórrer. En casos com avui doncs, participem en conferències o formacions específiques. En determinades ocasions també es fan trobades internacionals com a Interpol o CEPOL. I per últim, bueno, fer esment de la gestió i consulta de bases de dades d'objectes, no només externes, sinó pròpies. Dins del marc bàsic legislatiu, trobem que la Constitució espanyola i l'Estatut de Catalunya ja tenen una idea del que és el patrimoni històric i la necessitat de preservar-lo i protegir-lo. A partir d'aquí es desenvolupen normes que pretenen doncs, això fer eficient aquesta protecció, com la llei 16 del 85, que va substituir una de l'any 33. I hi ha d'altres que, sense ser específicament de protecció del patrimoni, també tenen o contemplen determinades conductes que s'han d'investigar, com és el cas del contraban. Dins de l'Estatut també es reconeix als Mossos d'Esquadra l'atribució de policia judicial per investigar tot el territori de Catalunya, que no vol dir que quan hi ha fets que tinguin repercussió aquí i passin fora, nosaltres no puguem intervenir. Si, per exemple, no és només el robatori, sinó l'exportació, el fet de que el patrimoni surti de les fronteres, el perdem i ja no puguem gaudir d'ell o els científics no poden estudiar-lo. La norma ja estableix les condicions d'exportació i d'importació, fins i tot pot preveure que alguna peça que no està catalogada o inventariada es pugui paralitzar, que no pugui sortir fins que l'expedient prosperi. Abans ja s'ha parlat a la primera ponència, em sembla, la segona, sobre els inventaris generals, els béns d'interès cultural que estan protegits, si de cas després ho podem tornar a tractar. I respecte a l'exportació, també la llei de contraban, com dèiem abans, que preveu un valor de 18.000 euros, per això és orientatiu, però 18.000 euros per el valor de la peça que surti sense autorització, això ja seria delicte. Dins del Codi Penal, que ha estat modificat recentment, doncs hi ha determinats tipus delictius que són genèrics i que normalment ens anem trobant, com són els furs, els robatoris, les estafes, l'apropiació indeguda o la receptació, i fins i tot es podria incloure el blanqueig, i d'altres que són com més específics, que són molt concrets del patrimoni històric, com l'enderrocament, danys expressos sobre el patrimoni o fins i tot per imprudència. Aquí fins i tot no l'hem inclòs, però em sembla que és el 613, que també parla que en cas de conflicte armat el patrimoni s'ha de protegir. Aquí podem comprovar que la via administrativa també existeix i fins i tot doncs, ens trobarem que les mateixes conductes poden ser interpretades en la via administrativa, en la penal. Nosaltres sempre ens centrarem també en les circumstàncies que envolten el fet, la gravetat, per determinar si procedeix una via com la penal o bé l'administrativa. Ens parlàvem del que és la declaració de béns d'interès cultural. Necessiten un expedient, la burocràcia sempre és lenta, i podem diferenciar el que són d'interès nacional, que són els que estan com més protegits, dels d'interès local. No entrarem perquè és una mica farragós, però els expedients en funció de la seva protecció són diferents tant els òrgans que els poden incoar com els que la forma de resoldre'ls. Hi ha una directiva europea que ja està transposada amb una llei del 94, em sembla que hi ha hagut després algunes actualitzacions, per la restitució de béns culturals. També podríem parlar del conveni de la UNESCO, que també preveu la restitució, però sempre serà molt més fàcil dins del que és la Comunitat Econòmica Europea, bueno, la Unió Europea o l'Espai Schengen. Val, llavors, una de les funcions que tenim nosaltres encomanades també és el control del mercat. La llei de seguretat ciutadana s'ha actualitzat, abans només es parlava d'objectes de segona mà, ara ja parla d'objectes u obres d'art, amb el qual és com més evident la tasca que s'hi ha de fer en aquest àmbit. Val? Em sembla que falta que es desenvolupi algun reial decret. I en paral·lel la llei de prevenció del blanqueig de capitals i financiació del terrorisme, que també té per subjectes obligats a les persones que comerciïn professionalment amb l'art o les antiguitats. Abans parlava de la cooperació amb altres cossos policials aquí a Espanya. Tant la Guàrdia Civil com el Cos Nacional de Policia tenen les seves pròpies unitats. Abans, en una altra presentació anterior, hem sortit la Unitat Central de Delictes Especialitzats i Violents, on s'incardina la Brigada de Patrimoni Històric, i la Guàrdia Civil té una estructura una mica similar, amb una unitat central operativa on també hi ha un grup de patrimoni. Estan centralitzats a Madrid, però tenen també personal a les diferents províncies. La manera de treballar, intentem que sigui aquesta, és la d'unificar mitjançant protocols, perquè tant nosaltres com els companys de les diferents unitats que estan al territori treballin de la mateixa manera. I a tall d'exemple, sembla que és dels més fàcils de poder explicar, és el problema que tenim amb els detectoristes quan estan en els camps buscant peces amb valor arqueològic, i que normalment són monedes i vestidures o materials metàl·liques. Els demana que es faci una acta policial on constin les dades de la persona, vehicles, i s'intervinguin si cal els materials, sobretot els detectors i les aixades i qualsevol altra cosa que puguin dur, fins i tot mapes o documentació escrita, que es fotografin els forats i es facilitin les coordenades d'emplaçament, perquè avui en dia això és senzill i per nosaltres és determinant, sobretot per si comencem a trobar que hi ha diferents moments de l'any amb diferents persones en un mateix lloc, perquè allà segurament trobarem que hi ha un jaciment que potser no està catalogat perquè no se sabia que existia. A partir d'aquí nosaltres farem la tramitació per la via administrativa, si s'escau, o per la via penal. En aquest cas, iniciaríem una investigació per veure fins on ha arribat i intentar recuperar tot el que s'hagi pogut expoliar. També forma part de la nostra feina la gestió de bases de dades i difusions, tant en àmbit nacional com internacional. A tall d'exemple, aquesta és una base de dades que és pública, de la Interpol, on per diferents tipus i subtipus es poden anar buscant peces que s'hagin sostret a qualsevol lloc. No és molt àgil, però bueno, tenim una eina que és prou potent. A part del coneixement que tenim per la nostra pràctica habitual, fem difusions a la resta de cossos policials i de la mateixa manera en rebem i podem saber el que pot haver passat de rellevant. Evidentment tot és impossible, però el que sí que és rellevant sí que ens arriba i nosaltres també fem difusió. Per fer-ho vam crear una base de dades que s'adapta a les nostres necessitats, que no només és una gestió del dia a dia d'una investigació, sinó que també ens permet fer un inventari d'objectes sostrets i es podria fins i tot arribar a fer una comparativa d'una fotografia d'un objecte amb les fotografies que tenim per arribar a comparar i detectar si és de les que ens consten com a sostretes o no. Per això és important, que, i com ja s'ha explicat aquí abastament, el fet de tenir un bon catàleg, un bon inventari, sobretot amb mides, amb fotografies, perquè al final és el que ens permetrà saber si estem davant de la peça que ens han sostret o no. Hi ha diferents tipus de difusions, i com podem veure, podem fer difusió de sostracció tant d'obra pictòrica com d'escultures, com d'arqueologia, com de numismàtica. També es fan difusions a través d'UNESCO, perquè són a nivell internacional un dels referents en l'àmbit de la cultura. I ara, feta aquesta introducció, voldria potser il·lustrar els diferents tipus de casos que ens podem trobar. S'ha parlat molt d'obra falsa, sobretot el més habitual és l'obra pictòrica. Llavors sí que hauríem de tenir unes consideracions bàsiques, com que conceptes molt clars que moltes vegades ens passen per alt, com és l'original, la còpia o la rèplica. I que de fet una còpia o una rèplica es pot arribar a fer servir per després consumar una falsificació. Si bé l'original és el que fa l'artista, una còpia és això, una còpia, però que no necessàriament ha de respectar les mides o tot el format. En canvi, una rèplica sí que és més idèntica, però no té per objecte fer passar aquella peça com l'original. Moltes vegades es fan servir doncs, per preservar obres importants o que s'han de restaurar, però que es volen exhibir alhora, es deixa la rèplica i l'original doncs, no hi és. És una manera de preservar i evitar i prevenir delictes, però també és una manera de mantenir l'exhibició de la peça. La falsificació és en el moment en què tenim una peça que pot ser suficientment semblant a l'original i es fa passar per l'original. En el cas de les obres pictòriques, fins i tot, doncs, simulant la signatura de l'artista. Ens podem trobar amb obres antigues fetes per l'escola o el taller de l'artista, on trobaríem que són llenços i pigments de l'època, fets per alumnes, sovint poden ser alumnes avantatjats, que simulen o fan molt bé una còpia o una obra que no reprodueix cap altra. Afegint només la signatura, es faria passar per l'original. També és cert que ens trobem amb més falsificacions d'altres tipus que no falsificacions d'obres importants i rellevants, almenys el que són les reproduccions. I de fet, quan trobem obra falsa, coincideixen aquests tres delictes. Primer, l'estafa, perquè hi ha un comprador de bona fe que es pensa que està comprant una peça, una obra d'art. El delicte contra la propietat intel·lectual, perquè al final perjudica els hereus de l'artista i fins i tot la seva obra, perquè ens hem trobat amb artistes que han fet un determinat nombre d'obres que de cop i volta el mercat es veu inundat per d'altres que són de menor qualitat i li devalua totalment l'obra a nivell econòmic, però també a nivell professional. I el tema de la falsedat documental ens ve acompanyat sovint perquè es falsifiquen també els certificats. Si es pot falsificar l'obra, evidentment el certificat també. Tres casos diferents, però que són força il·lustratius. El cas Picture, en aquest cas, a veure que no em deixi cap dada d'interès, va ser el 2006 que es va iniciar una investigació als Estats Units en detectar molta obra falsa, sobretot eren d'obra gràfica. L'FBI va trobar un miler d'afectats i va detectar que les falsificacions es feien aquí a Catalunya i a Itàlia. Llavors es va coordinar a FBI, Carabinieris i Mossos per fer una investigació. Nosaltres la vam fer sobre el terreny aquí a Catalunya, sobretot a la zona de Barcelona. i finalment es van poder detenir 8 persones, en la majoria d'ells eren italians, tot i que hi havia un nacional, un espanyol i un francès. Es van intervenir milers de peces que estaven a punt per viatjar, ja estan preparades per la seva venda i es va poder evitar. En aquest cas eren sobretot litografies que es venien com il·luminades per el propi artista i signades amb alguna dedicatòria. Això multiplica el valor de l'obra i, de fet, per l'obra gràfica no se solen fer experteses i certificats d'autentificació perquè potser val més la gestió, el tràmit, que no pas l'obra. El següent cas, per exemple, en aquest cas ja vam trobar fins i tot el falsificador. Era un galerista de Barcelona i en l'entrada, doncs, a més de poder trobar els segells i les proves que havia fet abans de consumar les obres que estava falsificant, també van trobar còpies dels certificats que ja havien anat trobant, com aquest de Modigliani, per exemple. I aquest més recent, de l'any 2013-2014, on es van intervenir 75 peces de diferents artistes i que s'estaven venent a col·leccionistes i a galeristes que alhora feien més difusió, o sigui, era com propagar-ho. Per això és important, de vegades, retirar tota l'obra possible per evitar que continuïn voltant i, sobretot, tallar a la font. Dins de l'espoli hem dividit en subaquàtic, arqueològic, paleontològic i exportacions il·lícites per tenir una mica de totes les possibilitats, tot i que moltes vegades algunes d'elles es poden coincidir. En aquest cas, això és d'aquest estiu. La Unitat Regional de Medi Ambient, que treballa a Girona, va veure com uns bussos estaven bussejant a la zona de Cala Colip, però no estaven senyalitzant quan estan obligats. I quan no senyalitzen és que no volen que els vegin. Van estar seguint els rastres de les bombolles fins a l'embarcació i un cop allà van trobar que estaven traient una àmfora. El perill de treure l'àmfora del mar és que si no el posen de seguida en un medi aquós s'esquerda i es fa malbé. I portaven aquesta capsa, que ja es veu que està adaptada per poder, o sigui, les intencions són evidents, i aquest punxó, que era amb el que anaven buscant sota la sorra fins a trobar alguna superfície sòlida. El que passa que moltes vegades fent aquesta acció el que fan és trencar alguna àmfora que hi ha sota. En el cas Petrus, eren batudes simultànies de molts detectoristes coordinats i que es dedicaven a espoliar jaciments i terrenys que no estaven considerats encara com a jaciment. D'aquest cas es van poder recuperar milers de monedes i de peces diferents que ens van certificar el Gabinet Numismàtic de Catalunya com que procedien que tenien valor històric i era patrimoni històric i que procedien de jaciments arqueològics. Aquest encara és més recent, és d'aquest agost. Una patrulla de Mossos de Seguretat Ciutadana va trobar un vehicle al costat de les ruïnes d'Empúries i es va esperar fins que va veure els usuaris, el conductor i la seva acompanyant, i venien calçats amb la llum de mina al cap i les eines. Van intervenir les eines, ens van avisar, vam poder comprovar que efectivament havien fet fins a 33 prospeccions, van remoure el terreny i van treure unes quantes peces. No eren gaires, tampoc el valor de mercat no era molt important, però sí, no sé si es pot apreciar en aquesta fotografia d'aquí, d'un cop deixada van doblegar la moneda, o sigui, la van fer malbé ells mateixos. Per això és important que les prospeccions que s'hagin de fer les facin professionals que a més no malmetran els estrats que després són el que també estudiaran i en aquest cas doncs, els fan malbé. Aquesta és de fa uns anys, un robatori d'un fòssil a Coll de Nargó. Per sort van poder recuperar la peça. La investigació va ser difícil perquè no és un cas habitual i és en el medi rural, no hi ha testimonis, però unes roderes i les restes d'un tipus de ciment molt, que és un ciment expansiu que es fa servir per a aquest tipus de procediment d'extreure en roques, ens va servir per poder arribar a la persona en qüestió. El fòssil es va poder recuperar, estava sencer, o sigui que vam tenir èxit de veritat. En aquest cas, una patrulla també de seguretat ciutadana troba dues persones a Sant Feliu de Guíxols, dos nois equatorians, que portaven aquestes peces. No sabien explicar d'on les van treure, la investigació es va posar en marxa i el primer que van fer és intentar determinar si eren bones o no. Una experta de la Universitat Autònoma, i aquí vaig perquè al final sempre hem de recórrer als professionals perquè ens ajudin i ens puguin orientar si anem pel bon camí o no, si allò és històric, artístic o no, doncs es va poder determinar no només que eren autèntiques, sinó que les va ubicar en una part molt concreta de l'Equador, que casualment era el lloc de naixement i on van viure durant molts anys aquelles dues persones. Les peces estan guardades i en el moment en què es determini es tornaran al país d'origen, es farà una restitució, i això ho combinem, per exemple, amb uns contenidors a Barcelona, al port de Barcelona, que portaven diverses peces que cridaven l'atenció i que després es va demostrar que tenien una procedència il·lícita. Havien estat sostrets d'una zona molt concreta també d'Itàlia. Vam recórrer al Museu Arqueològic perquè ens determinés d'on podia sortir, ens van orientar molt bé cap a Itàlia. Els carabinieri tenen una experta en arqueologia que de seguida també va reconèixer les peces i les va poder ubicar i també van poder procedir a la restitució. En aquest cas no és només l'espoli, la sustracció, sinó el fet de que passen fronteres tranquil·lament i amb certificats que són o contractes que volen simular un origen lícit. O en aquest cas on un doctor en història de l'art també de la Universitat Autònoma va trobar una peça, dues peces em sembla que va observar en un antiquari i que deia que venien del jaciment de Saqqara a Memphis, a prop del Cairo. La investigació va permetre recuperar 8 peces, una novena ja no hi era, i l'origen era del Regne Unit. O sigui, hi ha països que tenen una legislació més laxa. El cas Godés, aquí no hi ha imatge, vam tenir ahir un problema informàtic a l'hora de preparar el Word, però faré 5 cèntims perquè és un cas que era paradigmàtic per il·lustrar el robatori a Masies, on ja no són peces arqueològiques, sinó són mobles històrics, mobles que tenen una antiguitat, que estan molt buscats, sobretot mobles d'estil català. Es van poder recuperar moltes peces, dotzenes d'afectats van recuperar, si no tot, una gran part del material que li havien sostret, que no és només el valor artístic o el valor històric que poguessin tenir, sinó el sentimental, perquè havien estat dels avis dels seus avis. I es va poder detenir una sèrie de persones que formaven part d'un clan familiar, que són els més difícils d'investigar i que estaven assentats al Vallès. El cas Santuari eren robatoris amb força a esglésies, capelles, ermites, que ja s'ha parlat abans del problema que pateixen, i es van poder recuperar una sèrie d'objectes com els que es veuen aquí a la il·lustració. O un altre tipus de robatoris que no és molt freqüent, són robatoris a museus. en aquest cas és el Museu del Mamut, a Barcelona, on un extreballador s'havia endut les peces i es va poder recuperar tot el que va sostreure. I respecte als béns culturals, per exemple, exposar un cas, això és aquí a Girona, és el fort del Conestable, on unes persones doncs, van decidir que era un lloc idoni per fer una plantació de marihuana. Però clar, per fer-la van fer unes actuacions sobre el mateix túnel que el van deteriorar. De fet, la part del darrere està esfondrada, però és el problema que tenim amb les investigacions moltes vegades per saber en quin moment va passar cada cosa. En aquest cas, per la salut pública, pel cultiu de la marihuana, es va detenir una persona que nosaltres vam imputar pels danys, perquè ell va reconèixer que la plantació l'havia fet ell. I era un túnel que no es coneixia la ubicació, se sabia que existien els túnels, perquè el fort del Conestable va ser derruït fa uns segles enrere, està documentada l'existència, però el túnel no se sabia on era. Ara, com a mínim, ja hem trobat una de les parts. Un altre cas, això és a Viladecans, una masia que no ha estat conservada degudament, possiblement per interessos especulatius, i una conservació inadequada va portar que les filtracions d'aigua acabessin derruint una part. En aquest cas, la investigació que correspon a la Fiscalia d'Urbanisme, Medi Ambient i Patrimoni Històric ja està en curs. Per últim, una denúncia que rebem per uns danys amb un becil, això és a Barcelona, i els danys o suposats danys eren la instal·lació d'una escala d'emergències per un local de restauració que estava a l'interior. També fem aquestes coses, comprovem les denúncies i en aquest cas vam comprovar que delicte no n'hi havia. Hi havia un conflicte amb un dels llogaters d'uns dels locals que acabava el contracte i en el moment que s'acabava el contracte doncs es va recuperar l'escala interior i aquesta va marxar. I la col·locació d'aquesta no havia afectat el que és el bé d'interès cultural que estava protegit. I per últim, el cas cripta, dos dibuixos que es van trobar en una carbonera que havia comprat una persona, els va portar a expertitzar i es va comprovar que efectivament havien estat fets de la mà de Salvador Dalí, perdó, de Gaudí, perdó, i la carbonera, que formava part d'una masia que s'havia venut, doncs la part venedora va reclamar. En aquest cas s'aplicava a la llei de patrimoni històric del 33 i penalment no hi havia res, no es podia reclamar fora de la via civil i de la via civil doncs no puc aportar res en aquest cas. Per acabar, si algú necessita res de nosaltres, estem oberts a qualsevol aportació o informació que ens hagueu de fer arribar, les dades de contacte i sobretot volem fer esment que l'objectiu principal és la recuperació i restitució dels béns. Som la policia, volem atrapar els dolents, però la prioritat és aquesta. Ja està.